Aquesta setmana he llegit La nostàlgia, un assaig filosòfic de la pensadora parisenca Bàrbara Cassin, que podeu trobar a Edicions 62 dins la col·lecció La Blanca. Publicat originalment el 2013, el llibre de Cassin és potser un dels volums més reeixits dedicats a un concepte ancestral del que se n'ha fet tones de llibres, bàsicament perquè des de l'inici, un pèl violent del segle XXI al centre de Nova York, a molts filòsofs els va agafar nostàlgia dels feliços i pròspers anys 90. A partir d'una vivència biogràfica desarrelada i dolosa, la filòsofa traça un camí ben pensat per via d'un notable anàlisi de les figures d'Ulisses i d'Enees, tematitza prou bé el mite del retorn castrat a la llar i, en un salt prou arriscat, acaba trobant escalf en l'ontologia enyoradissa de la llengua que ens va proposar Hannah Arendt. Avui parlarem de com Cassin va filant aquest camí, però també voldria centrar-me en les derivades polítiques d'un llibre que, poc dissimuladament, és la clàssica apel·lació francesa cosmopolita que té com a intenció combatre les idees del Front Nacional. I si em permeteu la conya, qui sap si un intent poc dissimulat dels creadors d'aquesta col·lecció, els nostres filòsofs Josep Ramoneda i Jaume Casals, per retornar-nos a les tesis plurilingüistes i, per tant, espanyoles del Foro Babel. De tot això, i de la nostàlgia, només faltaria, en parlaré amb els meus corresponsals al món de la filosofia. Aquesta setmana he llegit La nostàlgia, però no ho he fet sol. M'hi han acompanyat els pensadors Berta Galofré i l'Arià Paco Abenoza. Soc en Bernat Adeu i sou a l'illa de Mayans. El podcast Dona Llibres.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Berta, benvinguda.
Molt bon dia, Bernat.
Arià, què tal?
Hola, molt bé, bon dia.
Sabeu com funciona aquest business, no?
Mm-hmm. Ho sabem.
Total llibertat i esplaieu-vos. En primer lloc, m'agradaria saber si havíeu llegit o conegut alguna cosa d'aquesta autora que jo desconeixia absolutament.
Realment no, no havia llegit res i quan va arribar, vull dir, doncs des de La Blanca va ser com un, bueno, doncs inserim-nos-hi i a veure què passa, però res.
Jo tampoc la coneixia.
Val, per tant, lectors verses, jo també ho he de confessar, no coneixia res. Sí que és cert que la nostàlgia és un tema recurrent. Mm-hmm. Tu i jo que venim de Can Yankee, sí. Especialment als Estats Units, que diuen que està en perill la democràcia, sí, hi ha la tira d'autors que enyoren els feliços 90 d'una democràcia plena, ja em diràs quina ironia, i que parlen de la nostàlgia en uns termes molt diferents dels que parla Cassin. A mi m'agradaria parlar una mica de l'inici del llibre, perquè sí que és cert que molts autors comencen a fer llibres de filosofia, una cosa que no està inventada perquè la mateixa cita del text cartesiana ja ho aboca, però a través d'una experiència vivencial, no? Llavors a mi m'agradaria, Berta, si vols, que comencem a parlar de la vivència de la pròpia autora abans d'escriure aquest llibre, perquè a mi em sembla que és important, sobretot per una cosa que us diré després. No faré l'espoiler.
Sí, la Cassin és nascuda no ben bé a París, però als voltants, i el que trobem és una senyora doncs, que bé, ha viscut doncs, a la capital de França. El que passa és que es casa amb un senyor que entenc que és de Còrsega, i per tant, bé, el seu marit és mort, també s'enterra cap allà, en certa manera, sobretot jo crec que una idea que destaca molt és que ella se sent acollida en aquella terra, i a partir d'aquí comença també a vertebrar-se tot el que és el seu llibre, i part de les conclusions també aniran molt lligades a aquesta qüestió de l'hospitalitat, no? També temàtica molt francesa, i com també es contraposa amb aquesta idea doncs, d'estar relat, que per ella anirem veient que no és un terme que li interessa molt. Tinc la sensació que quan comences a llegir aquesta idea de aquesta senyora, bé, després que no ho he comentat, no? És a dir, el seu marit es mor, queda enterrat allà, llavors periòdicament no? Retorna cap a Còrsega sentint no? aquesta nostàlgia quan hi torna de que allò realment és casa seva, no?
Que això és interessant perquè ella diu que sent la nostàlgia quan torna a Còrsega, sí. I jo diria que en l'imaginari col·lectiu almenys, o potser en la meva visió esbiaixada, jo associava més la nostàlgia a l'enyor que sents quan no estàs al lloc que sents casa teva, o sigui, jo he sentit nostàlgia estant als Estats Units i no estant a Catalunya en el moment que torno, no? I en canvi ell comença a parlar de la nostàlgia i justament la introdueix així. Quan arriba a Còrsega, llavors aquest sentiment que té d'això és casa meva. I crec que això és un començament estrany, o com a mínim sembla que està jugant la noció d'una manera diferent, de com que ja et vol dir la casa la portes, la casa la trobes.
Sí. I fins i tot és un sentiment d'estranyesa, dir m'estranya que em tractin, com si sobretot com si estigués a casa meva.
Exacte.
Oi? I a mi m'interessa molt el tema de la tomba del marit, que és un tema que a l'inici sembla que serà molt, molt, molt pertinent i que pot ser, pot acabar fins i tot sent un llibre espiritualista. I de seguida vaig pensar, potser aquesta senyora no està fent un llibre de la nostàlgia, potser està fent un llibre del dol. Sobretot pensant en el final més, més associat a Hannah Arendt, no? No està fent un llibre de l'enyor, sinó sobretot un llibre sobre el no saber on estàs o com estàs quan estàs... Quan tens una tomba al costat.
És veritat que la frase que tant li agrada a Hannah Arendt, que surt tres vegades almenys, si no quatre, que és què n'ha quedat la llengua, és una frase una mica orientada al dol, no? Perquè què n'ha quedat ja és una frase que clarament parla del que hem perdut. Però jo diria que el tema aquest del marit queda una mica enterrat.
És anecdòtic, queda anecdòtic absolutament, i de fet és que inclús, sobretot aquesta estranyesa...
I ho dic perquè és un tema molt fort, perquè la imatge és molt bonica, la imatge de l'arribada, la imatge de això de que ens van acollir i no teníem per què quedar-nos aquí, però me'n recordo, ell explica fins i tot com la gent del poble on l'acull porten el seu marit, l'enterra literalment, fins i tot li deixen una casa perquè el vellin, i és molt curiós com aquest tema més o menys desapareix o jo crec que es reconceptualitza.
Sí, absolutament. Jo de fet és això, no? Més enllà que el concepte de nostàlgia de per si és estrany, tal i com nosaltres el comprendríem, sobretot persones que o vivim o hem estat fora, no? És com que ens queda com dislocada, però sobretot és això, no? Tinc la sensació que al final la qüestió de la nostàlgia queda dislocada i sobretot aquesta qüestió del que què és casa. Hi ha un llibre que jo volia apuntar que no està traduït en català ni en castellà, però que crec que és molt interessant, que és una professora de París 8, que es diu Céline Fléchot, i que ara ha publicat diferents llibres, sobretot està molt vinculada a coses d'història de l'art, però bé, també és pensadora, i que ella deia, no exactament en vincle al llibre, no, que parla sobretot de la qüestió del retorn, no? Ella diu el revenir, el retornar, que diu, no, al llarg de la història, de la literatura, de la filosofia, s'ha pensat molt també aquesta idea del viatge, de les peripècies, no, de tota la metamorfosi identitària que suposa, però en canvi no parlem d'aquest tornar cap a casa. Què significa tornar cap a casa? Aquest també, doncs, dislocament al sentir-se fora de lloc. I hi ha una qüestió molt, molt, molt lúcida, i que ara, quan has parlat d'aquesta qüestió del marit, és simplement especulatiu, eh? Però ella diu, en francès, si més no hi ha com una paraula molt concreta, és a dir, tenim el mot, no?, per escriure aquest, la persona que és aventurera, però no la persona que torna. Diu, hi ha un revenant, no?, en anglès, el revenant, i que diu, però realment aquesta figura està molt vinculada també a la qüestió de l'espectre, no?, de la qüestió del fantasma.
Hi ha la sèrie de televisió, Le Revenant, no?, que són els morts, els morts que tornen, els zombis.
La teoria de Derrida, no?, l'antologi, etc. I potser sí que en certa manera hi ha aquest fantasma del marit tota l'estona, però va com dilucidant-se, no?, va perdent, té com una qüestió poètica, però sí, absolutament, és anecdòtic.
Parlant del retorn, parlem una mica d'Ulisses, no? Ariac és la figura, el primer prota central d'aquesta espècie de novel·la filosòfica, no?
Sí, de fet, el llibre té com aquestes tres parts, no? Que analitza l'Odissea, després analitza l'Eneida i una mica està intentant preparar per al que jo crec que realment és el nucli del llibre, que és la tercera part en la que vol presentar la seva política una mica, diguem-ne, centrada o basada en aquest començament en el que es parla de com Ulisses vol tornar i totes les seves eleccions, com ell decideix tornar per sobre de la immortalitat, vol veure la seva dona envellir. Aquesta és una de les parts, jo crec, més boniques del llibre, quan et fa veure que la nostàlgia en Ulisses significa que ell escull la mort, d'alguna manera. O sigui, que ell escull, en lloc de quedar-se amb la seva mana immortal, escull anar a veure el temps que passa. I és una tesi que, evidentment, no hi havia estudis antropològics al temps d'Homer, però és una tesi que té molt suport antropològic en el sentit de que realment sabem que la rutina és un accelerador del temps. És a dir, el moment que comencem a viure una vida una mica repetitiva, sempre amb les mateixes persones, sempre en els mateixos espais, se sap que la vivència del temps s'accelera, és a dir, ens accelerem cap a la mort. I, en canvi, la novetat, el viatge, que és el que té la sort Ulisses o la dissort d'experimentar, és una cosa que dilata molt el temps i que, per tant, és, en un cert sentit, sí que eternitza la vida. I és molt curiosa aquesta elecció d'Ulisses perquè també va una mica en contra de la nostra mitologia. No sembla que tots voldríem la joventut eterna, la vida eterna, i aquí Ulisses vol anar a veure el temps que passa. I crec que això és un començament fort.
Sí, és fins i tot una experiència sàdica, no? Perquè ell explica molt bé, i ja Homer explica molt bé, aquest retorn absurd d'Ulisses a casa seva, en la qual ell mateix pràcticament es crea impediments perquè el reconeguin. I això està molt ben explicat, no? Com és ell mateix qui li interessa que el reconeguin pel que ell vol que el reconeguin.
però un retorn que al final és impossible, no? Està com de, bueno, Tiresias, no? Quan li anticipa els inferns que haurà de tornar a marxar, no? Uh-huh. Vull dir que hi ha doncs, aquest dislocament del no poder quedar-se i, bueno, i aquesta cerca del reconeixement. Sí, sí.
I al final també hi ha una primera lectura política d'Ulisses com a un condemnat al cosmopolitisme.
És un expat?
És
Ulisses. És Ulisses, un expat en un cafè de Gràcia? És que és, que això és una...
No, poca conya.
No, és que poca conya. Jo crec que aquest llibre, amb tota la bona voluntat i tota la serietat filosòfica que té, acaba resultant una justificació política a l'abast d'un expat. És a dir, jo m'imagino una persona alemana citant-me a Hannah Arendt en un bar gentrificat de Gràcia dient-me què n'ha quedat? N'ha quedat la llengua. I jo, quina llengua? Vull dir, la teva, saps?
Sí, un alemany nacionalista.
Exacte. Que justament va ser, crec que va ser aquí a l'illa de Mayans que el Jordi Graupera deia aquella broma de que Habermas és el filòsof post-nazi perquè ja li han fet la feina d'eliminar-li la diferència, llavors ell pot parlar, no, d'un cert universal que tots compartim. Jo volia parlar d'això perquè, perquè Cassin fa servir la llengua alemana per la seva argumentació, tot i que ella és francesa, i crec que això revela un coneixement de que la llengua francesa no serveix de la mateixa manera, perquè la llengua francesa és una llengua imposada. Al 1794 hi va haver l'informe de la necessitat d'eliminar els patois que li deien a les altres llengües de França i es va començar a perseguir l'ús de les altres llengües fins que s'ha aconseguit uniformar lingüísticament França.
D'una forma molt bèstia.
Mm-hmm. Clar. I llavors el text, d'alguna manera, té aquest angle mort, que és aquest nacionalisme banal dels estats nacionalitzadors que posen la seva llengua al centre i fan el que faci falta perquè la seva llengua sigui uniforme. I això, clar, li funciona una mica millor amb l'alemany que amb el seu propi idioma, però això per mi ja revela una certa mancança de l'argumentació. Mm-hmm.
Hi ha també una història molt curiosa, perquè no deixa de ser també una pensadora francesa, i a mi m'ha fet molta gràcia aquests tics. De tant en tant, els francesos tenen tics molt adorables, com quan diu que nostàlgia, en el fons, és un terme que no existeix en la literatura grega, i que curiosament el descobreix un autor que parla francès. Aquesta arqueologia que sempre va cap a la pròpia nació és una cosa que sempre em fa gràcia. El segon pas, abans ho dèieu, l'estructura és molt clara, i entronca amb això de l'expat, no? És el mite d'Enees, no? El mite de dir, bé, si renunciem a l'origen i a la casa, sempre podem crear una nova ciutat, no? Que és la part d'Enees.
Això és el mite de la fundació.
És a dir, ella ve a dir que el pas del món grecorromà al món italià és el món de la fundació d'una ciutat artificial i al final que no deixa de ser una reivindicació de que les identitats es creen. Fa d'una manera molt barroca, no, Berta? Però jo
sí,
diria
sí,
que,
sí.
Que el resultat és aquest. És a dir, tu pots crear una nova identitat a través d'una llengua bastarda, per dir-ho així.
Absolutament. No? De fet, parla d'aquesta idea... Bueno, Roma, no? Vindrà més tard, però aquesta ciutat on hi ha una alteritat inclosa. És a dir, aquí cabem tots, evidentment hi ha una pluralitat, creem un comú, no? També és una idea com agafar d'Arendt a molt sui generis i adaptant-la, però després la creació sí que és veritat, no? Que apunta que sí que és cert que culturalment el grec continua, no? I això és veritat, històricament és, però que després a nivell doncs, de ciutat tenia, no? I involucrant-se doncs, a nivell polític és absolutament el llatí i és a partir d'aquí com es crea doncs, aquesta nova pàtria molt hospitalària i que, on hi cabem absolutament tots. Mm-hmm. I aquí es comença a desencadenar, no? I ja s'entronca amb la qüestió de la llengua com a creació d'identitat, que efectivament, és a dir, la llengua és un element unitari que ens crea identitat, el problema és tot el que...
Clar,
les conseqüències posteriors...
És a dir, molt difícil.
No, el discurs és inclús una mirada apolítica, et quedes com reconciliat amb el món perquè penses, calla.
Sí. El que és que no la pots fer.
El problema és que no la pots fer perquè després surts a fora i et trobes al carrer i resulta que la realitat és absolutament contrària i resulta que a tu com a catalana t'interpel·la ferotjament perquè te n'adones de la realitat.
Clar, és que al final és una traducció al català d'aquest llibre. És a dir, és impossible que no el llegim com a parlants catalans dient, home, no podem parlar de la llengua, la portes dins i la portes a tot arreu sense ser conscient de, no, del desequilibri de poder que hi ha entre llengües, de cap on acaba abocant, encara que sigui des de l'idealisme més ben intencionat on acaba abocant aquesta proposta política. I, de fet, això ja és la tercera part, no? Quan proposa l'equivocitat vacil·lant com a concepte, com a model polític. Diu, la bona política s'ha de fer. I aquí jo crec que peca molt del que almenys els americans en diuen ideal philosophy, que és una filosofia basada com en l'utopisme, basada en assumir que tothom farà les coses bé i que, en el fons, és una política o un pensament que s'acaba fent per sants, diguem-ne, més que per humans. És a dir, no té en compte com els humans al final sempre lluiten per imposar la seva cosa i no hi ha ningú que vagi pel món legislant des de l'equivocitat vacil·lant. O si ho fa, acabarà un lloc que és la paperera. No?
Clar, bueno, i sobretot perquè aquest regne ideal que tu dius és també una visió molt, mai millor dit, nostàlgica del llatinisme, no? Ella sí. No deixa de tractar una mica el món llatí com una espècie d'esperanto en la qual, no, en el qual tothom renuncia a la llengua grega d'una forma amable i tothom acaba parlant en llatí, per dir-ho així, en un món ideal, no? Sembla que per ella haguéssim de tornar a trobar tots una llengua franca que ens desvinculés al final de la nostra nació. Sí.
I que fos potser la llengua que, diguem-ne, juguem en el terreny polític i que a l'interior tinguem la nostra llengua materna, una mica com a casa teva parla el que vulguis, no? I vull dir, no, ella evidentment no diu aquestes coses tan extremes, però que sí que si comences a desplegar la seva tesi sembla que pugui arribar aquí, no?
Ah, és que per això a mi m'ha interessat molt que sigui un dels primers volums d'una col·lecció dirigida per dos filòsofs catalans, dos filòsofs que provenen, és interessant, no? Sobretot en el cas de Josep Ramoneda, d'un filòsof que prové en general del que era el progressisme, allò que anomenaven progressisme espanyol i que tenia la relació amb Catalunya que tots sabem que tenia, que després més o menys té una evolució sobiranista i que ara ens planta un text que és el que tu deies, no? Que en català és un text tremendament feridor, perquè dius no, sí, aquesta idea que tu dius, no, hi ha una llengua global fantàstic, i després hi ha la nostra llengua, que és la de les masies, i és una mica la de les masies, la de les cancions de les iaies, però escolta, si hem de buscar una llengua global, ja que hi som, calla, que sigui el francès o l'anglès. Hi ha una mica aquesta superioritat, no?
Exactament, però tanmateix, bé, d'una banda, no? Veig com una mena d'acabament, no? Com molt localista, poètic, resignat, perquè inclús m'utilitza bé que no, i em diu, no, és que els humans no tenim arrels, sinó que de fet els arbres tenen enveja de nosaltres perquè nosaltres podem volar i ells no, o sigui que t'ho posa com molt ben posat, però que tanmateix, ara no, crec que també en l'apartat de Hannah Arendt, també, és a dir, és com contradictori, no? Perquè també utilitza com les debilitats que pot comportar i els clichés que suposen una llengua globalitzada, que tots parlem amb aquesta llengua, com una impossibilitat d'inventar. Vull dir, que de fet, jo quan començo a llegir el llibre, surt d'aquesta part, dic, calla, que potser diu alguna cosa interessant i que potser ens ajuda a remuntar. I realment no, perquè de seguida retorna a aquesta mena doncs, de plurilingüisme, no?
Parlem una mica d'aquesta tercera part, perquè a mi m'interessa també l'explotació de Hannah Arendt i jo crec que Sen s'aprofita molt hàbilment d'una relació més que enyoradissa que té Arendt amb l'alemany i problemàtica també per la seva relació amb Heidegger, perquè aquí també és un fantasma, és un dels fantasmes que està sobrevolant aquest text i que no s'acaba de citar mai. Però clar, ella no deixa de situar-se en la teoria lingüística d'una dona que comença a fer filosofia a la postguerra. És a dir, que té una relació necessàriament traumàtica amb la seva llengua materna. I això també a vegades pot ser una mica avantatgista, perquè és a dir, com que aquesta senyora va tenir aquesta relació amb l'alemany, una mica tots hem de sentir aquesta estrangeria amb la nostra pròpia llengua i hem de pensar que no és l'única llengua.
Sí. Jo vaig pensar el mateix que Hannah Arendt diu això d'anar quedat la llengua des d'una situació absolutament de trauma, de que, vull dir, soc culpable fins i tot de l'idioma que parlo, i ella s'està responent a si mateixa d'aquesta acusació que li llença a la seva consciència, dient no puc ser culpable de la llengua en la que penso les coses bones i les coses dolentes que penso, no? I clar, fer-la servir com a model i això, citar-la, és que cita moltes vegades aquesta frase, li agrada moltíssim la frase d'anar quedat la llengua. És com, sí, però, vull dir, potser avui podem pensar des d'un lloc una mica més reposat.
Sí, aquest sí, però, és interessant. Per això jo us deia, jo no sé si és més un llibre sobre el dol que la nostàlgia, perquè jo crec que Cassin, el que li interessa de Hannah Arendt, que és interessant, és el trauma d'aquesta pèrdua de totalitat i la pèrdua del valor, justament del valor cultural heideggerià i, per tant, impolut, que representava l'alemany. I per tant, el dolor de la llengua que ella sent és un dolor interessant a nivell filosòfic, no? Però d'aquí inferir-ne la multiplicitat de la llengua o aquest desig per un nou esperanto em sembla un salt una mica arriscat.
De fet, és que diu moltes coses que semblen remetre molt a aquesta època. Ja té aquesta frase de ens sentim a casa tot arreu on han sucumbit víctimes innocents, com dient, com Europa, el fet de compartir aquest passat traumàtic fa que en el fons tots estiguem a casa nostra, perquè tots, d'alguna manera, et ve a dir, tots som supervivents, no?
De l'Holocaust.
I clar, a mi no em deixa de sonar estranya aquesta frase. O sigui, jo sempre me l'imagino, això, en un cafè de Gràcia, un alemany dient, ens sentim a casa, tot arreu, on ens convid víctimes innocents, mentre està tancant, diguem-ne, la llibreria que ven en català del barri, i penso, doncs jo no em sento tan a casa.
I mentre el lloguer puja a 2.000 euros de mitjana al Poblenou. Sí, sí, és molt curiós això que dius, i per això, clar, a mi em va ressonar, jo, clar, a més, jo soc d'una generació una mica més gran que la vostra, i hi ha fins i tot un moment que ella fa una apel·lació a la vida babèlica. Clar, jo quan vaig, insisteixo, en una col·lecció dirigida pel Josep Ramoneda, amb l'evolució política que ha tingut en Ramoneda els últims anys, quan vaig sentir la frase traduïda al català, em sembla que diu visca Babel.
Diu després de Babel amb alegria.
Clar,
no, sí, és com el trauma.
Quan jo vaig escoltar, traduït al català, després de Babel amb alegria, clar, jo que a més vaig tenir, tots els professors del Foro Babel eren els meus professors, vaja, eren l'Enrique Lins, l'Azúa, eren tots professors meus, en l'època en la qual els joves, pues, per fer-nos els guais, llegíem El País i llegíem filosofia en espanyol, perquè ens pensàvem que això de la filosofia en català no existia. Clar, quan he vist traduïda aquesta frase, amb alegria, a més, m'ha agafat una espècie de curtcircuit mental.
Potser era excés hermenèutic, ara. No?
Bueno, però a què ens dediquem? Sinó a l'excés d'hermenèutiques. Sí que és cert que la part d'Aren, en certa manera, us deia, i això ens servirà també per acabar, d'un llibre que recomanem. Jo, és un llibre que recomano perquè jo crec que, com veieu, et porta a pensar moltes coses. Jo no sé, al final, si aquesta és, Berta, tu coneixes el món francès millor que nosaltres, aquesta espècie, ara ho deia l'Aria molt bé, no? Aquesta espècie de trauma comú de nosaltres som supervivents, la vella cultura europea, és, diguéssim, el pilar filosòfic amb el qual els francesos volen combatre, bueno, ella mateixa ho diu, les posicions racistes del Front Nacional. O sigui, no sé si l'objectiu polític al final d'aquest llibre és dir, bueno, és una mica el que està passant amb la filosofia dels comuns a Barcelona, és a dir, salvem una mica aquest món comú que tenim i a partir d'aquí, evidentment, fora identitats nacionals, identitat de llengua, doncs, bueno, parlem-ne, però...
Sí. No ho sé, no t'ho sabria dir, jo el que sí que veig molt clar és que es va molt en la línia, doncs, de la filosofia de l'hospitalitat, que això sí, clarament és línia francesa. Jo, que conec més Levinas, però després també Derrida, no? I és el fet de... Bé, en aquests casos també són pensadors jueus, sobretot penso en Levinas, però molts d'altres al voltant que sí que passen per la Segona Guerra Mundial. Aquí sí que clarament hi ha un trauma i que tot el que és la qüestió de l'hospitalitat, de la rebuda de l'altre, aquest inclús moviment que de fet també l'apunta, no? És a dir, no és el moviment de no retorn mai, no? A aquest infinit, al moviment abràmic, i que per tant, doncs, que no tenim casa, no? I de fet, doncs, aquest moviment jueu, bueno, jueus que no, sempre esperen aquest tornar i que per tant hem de ser acollidors. No ho sé, sí, segurament.
A més, té conya que quan parlaves ara d'això d'Europa, és que és molt curiós, perquè realment és una idea la de som fills tots d'una guerra, la casa comuna d'Europa, que ens l'han venut i fins i tot filòsofs molt bons, i hi ha un moment que és que la realitat la desmenteix, perquè clar, mentre els francesos parlen d'acollida i mentre els teòrics francesos parlen d'acollida, el seu president ja ha dit
que les
fronteres es tanquen, sí, i que aquí no entra ni el Tato, no? I després la unitat europea cultural, steineriana, etc, és una cosa que molt bé per romantitzar en un cafè no entre expats, sinó en el cafè de l'Ateneu, on encara hi ha catalans encara, però que ja no s'aguanta a nivell geopolític, no?
Suposo que el fet que aquestes coses siguin la realpolític a Europa, diguem-ne, redimeix bastant a Cassent per les seves tesis. O sigui, s'entén que ella estigui prement en aquesta direcció, però precisament perquè és una direcció en la que les coses no van en absolut, i llavors acaba sent això, per mi, molt ideal, molt idealista, sí. aquesta filosofia.
Doncs sigui idealista o realista, jo crec que es decanta bàsicament per l'idealisme. Seguirem molt de prop aquesta col·lecció blanca. És una bona notícia que un grup com 62 editi textos de filosofia. Hi ha algun text de Habermas, si no recordo malament, dins la col·lecció, i algunes coses que vindran aquest any que són interessants. Nosaltres hem volgut fer filosofia d'aquest text. Hem deixat la tomba del marit encara en un estat que no sabem en el qual es troba. I bé, tant de bo puguem llegir-ne més de Bàrbara Cassent i comentar-ho amb la Berta i l'Arià. Senyors, senyora, moltes gràcies.
A vosaltres.